Avui a l'Ofici de Viure, Mindfulness per alleujar l'ansietat. Una de les revistes més prestigioses del sector psiquiàtric, JAMA Psychiatry, acaba de publicar un estudi que equipara el mindfulness amb els millors fàrmacs contra l'ansietat. El resultat del programa de reducció de l'estrès basat en el mindfulness va ser equiparable al de medicaments com l'estilatopram al cap de 8 setmanes en l'estudi fet entre 276 adults amb trastorns d'ansietat. Naturalment, a més, hi hem d'afegir que el mindfulness va ser una opció de tractament ben tolerada. Qui ha analitzat a fons aquest assaig clínic és Andrés Martín Azuero, que avui ens acompanya a l'Ofici de Viure, que va ser un dels pioners en la divulgació del mindfulness a casa nostra. I diu ell que, a més del resultat de l'estudi en si, hi ha dues coses molt interessants. Dels pacients que van començar amb aquest estudi, el 8% que prenia el fàrmac el va abandonar i el 78% va reportar algun efecte advers. I, en canvi, en el grup de mindfulness hi va haver un 0% d'abandonaments i només un 15% en va reportar efectes secundaris. I dit això, l'Andrés continua amb una pregunta que ens fa a tots plegats. Ara ja sabem tots que és més fàcil prendre una píndola que meditar 45 minuts al dia. Però a la llarga, què és més sa? Avui ens farem aquesta pregunta i també donarem respostes en quins casos el tractament mèdic és necessari i fins i tot imprescindible en casos relacionats amb l'ansietat i en quins no. I què podem fer a la llarga per prevenir també i alleujar l'ansietat. En parlarem també amb la doctora Montserrat Pàmies, psiquiatra i cap de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, em dic Jenny Moix, soc doctora en psicologia i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Imaginem que ens programen el mòbil perquè soni una alarma de forma aleatòria en el temps. Potser el so ens sorprendria dutxant-nos, esmorzant, fent l'amor, llegint o escombrant. I imaginem que, en cada un d'aquests instants, prenguéssim consciència d'on està la nostra ment. Estem pel que estem fent o tenim el cap a algun altre lloc? Si ho féssim, ens adonaríem que, més o menys la meitat de les vegades, estaríem pensant en una altra cosa. Potser estaríem menjant una truita de patates, però pensant que no arribem a final de mes. Fins i tot, en plena activitat sexual, un 10% de vegades l'alarma ens podria enxampar pensant que hem de posar gasolina al cotxe. I això no són suposicions, ens ho diuen les dades publicades en un article científic de la prestigiosa revista Science. Aquest estudi mostra que el que ens dona la felicitat no és el que fem, és igual si estem en una platja de les Bahamas o a la nostra feina. El que ens dona benestar depèn d'on tenim la ment. Si està aquí i ara, ens sentim molt millor. Però normalment els pensaments se'ns escapen i el seu lloc predilecte és anar al futur. Un demà que la ment sol pintar de color negre i l'ansietat és la conseqüència directa. Es pot presentar d'una forma impetuosa, com un atac d'ansietat, o més sutil, com un rum-rum constant. Així, el millor antídot per l'ansietat és estar al present, és a dir, viure d'una forma mindfulness. Li podríem demanar al nostre inconscient que ens faci un toc en diferents moments del dia per parar i observar on tenim la ment i, si la tenim fora del present, tornar a fer el que estem fent. Tornar a la truita de patates.
Avui a l'Ofici de Viure, Mindfulness i Ansietat, amb la doctora Pàmies, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres, Montserrat Pàmies i Andrés Martín Azuero, doctor en psicologia, director de l'Institut Test Mindfulness de Barcelona i introductor a casa nostra, a l'estat espanyol, a Llatinoamèrica, del mindfulness el 2004. Benvingut, ben retrobat.
Hola, Gaspar, un placer estar aquí. Sí, en 2004 creo que yo di el primer curso de MBSR en España.
Sí, sí, jo me'n recordo que ja, em sembla, et vaig entrevistar al cap de poc, que venies de ser, sempre et feia la mateixa broma, i ara perdona que te la torni a dir, perquè ve Tom, que és, eres en una vida passada un executiu estressat.
Estressador, també. Jo antes me dedicava a estressar a la gente i ara me dedico a reducir el estrès.
El karma, Andrés, això
sí,
és el karma.
Sí, així és.
Doctora Pàmies, bé, en quins casos, ara parlarem de mindfulness, però en quins casos comencem parlant, de, en aquest cas, dels medicaments, no? En quins casos són necessaris per alleujar l'ansietat?
Bueno, si me permet, m'agradaria fer una primera introducció, no? En quins casos parlem d'ansietat com a tret, com a situació, i en quins casos parlem de trastorn d'ansietat com a malaltia, vale? Penso que d'entrada això és molt important que ho tinguem clar, perquè una cosa és buscar estratègies que poden ser múltiples, per controlar l'ansietat diària, aquest malestar, aquest estrès que ens pot portar a la feina, aquesta hiperpreocupació, aquest no tenir el cap on l'hem de tenir, val? Que segurament hi ha una gran part de la població que comparteix algun d'aquests aspectes i que no estaríem parlant en cap moment de trastorn d'ansietat. Parlaríem de trets d'ansietat que apareixen i que poden ser abordats de moltes maneres. A partir d'aquí, hi ha unes altres situacions, que és quan parlem de trastorns d'ansietat, és a dir, quan aquesta hiperpreocupació o aquestes pors o aquestes conductes repetitives, obsessives, diferents manifestacions d'ansietat, tenen una entitat clínica perquè són molt persistents, perquè limiten molt a la persona i la fan molt disfuncional, no? Estem parlant del trastorn d'ansietat generalitzada, de la fòbia social, de l'ansietat per separació, això és més en els nens, del trastorn obsessiu compulsiu, és a dir, manifestacions de l'ansietat que ja tenen una entitat clínica. En aquests casos, el que hem de fer és aplicar aquelles estratègies que hagin evidenciat una millora. Val? Què teníem fins ara? Fins ara tenim ús de tractaments psicològics evidenciats i ús de fàrmacs que també han demostrat evidència. Dins els fàrmacs, ja que em preguntes això, perquè entenc que després potser parlarem més del tema més psicològic, però dins d'aquests fàrmacs, sobretot els fàrmacs que ajuden a regular l'ansietat són fàrmacs que regulen la serotonina, els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina o bé els duals, els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina i noradrenalina. Val? Aquests fàrmacs tenen evidència de que hi ha una millora en els quadres d'ansietat i han passat uns controls científics que suposa estudis com aquest que heu comentat, de 8 setmanes, però també estudis oberts, estudis a llarg plaç, estudis a 2 anys. És a dir, darrere d'això hi ha una base científica. No, el escitalopram, per exemple, és un fàrmac serotoninèrgic. De totes maneres, actualment, en la gran majoria de guies aprovades per la comunitat científica, en els trastorns d'ansietat hi ha una combinació de tractament farmacològic i tractament psicològic. I callo perquè, si no, potser ja em faràs més preguntes.
No, efectivament, no? S'ha demostrat que el més eficaç és aquesta combinació, no? En la majoria de casos.
No en tots els casos. La combinació, en alguns estudis, ha demostrat millora en la fase aguda, que és quan parlem de 8 setmanes, parlem de fase aguda. I en altres casos, el que ha demostrat el tractament psicològic és que ajuda a prevenir recaigudes i a fer que, a la llarga, l'evolució sigui millor. Però la gran majoria de trastorns en aquest moment no es tracten només amb fàrmacs, sinó amb fàrmacs i tractament psicològic. I en aquest àmbit del tractament psicològic és on està emergent, no?, el mindfulness.
Sí, efectivament, no? És... Mindfulness, una de les maneres de definir-ho és una tècnica psicològica, veu d'Orient, però és occidental. De fet, en aquest programa vam tenir també Jon Kabat-Zinn, parlant-ne, el pare de la criatura. I s'ha demostrat també eficaç per la depressió recurrent.
Correcte.
És la tècnica en aquest psicològica més eficaç, si m'equivoco, corregiu-me, en la depressió recurrent, és a dir, quan la persona ja ha tingut
una
depressió.
Per prevenir recaïdes.
Per prevenir recaïdes.
Sí, en depressió, Bueno, yo querría hacer aquí una matización que creo que es importante. Mindfulness, tal y como se ha presentado en este estudio, no es una terapia psicológica, que es lo que normalmente se utiliza complementando los fármacos, sino sería más bien un tratamiento psicoeducativo. Y esto es muy interesante porque para dar un tratamiento psicoeducativo lo pueden dar personas que tengan otras formaciones, aparte de los terapeutas, y se puede hacer en un grupo más grande que cuando estamos hablando de terapia. Entonces, en este estudio no es como una terapia complementaria, sino es un entrenamiento con el cual las personas desarrollan estrategias personales, herramientas y una forma de encarar la vida diferente. Pero no porque un terapeuta se lo haya dicho, sino porque ellos se van dando cuenta. Y eso es lo que me parece interesante, porque creo que, aparte de la terapia, que no estoy diciendo que la terapia no funcione, la terapia funciona muy bien, pero creo que las intervenciones psicoeducativas pueden tener un campo para aliviar listas de espera, para reducir el número de ocupación de terapeutas, se pueden hacer en grupo y podría ser una herramienta muy útil para tratar el malestar de la población en general.
De hecho, las estrategias psicoeducativas también forman parte de otras terapias, ¿no? Es decir, la terapia cognitivo-conductual tiene una parte importante de psicoeducación y hay trastornos, por ejemplo, en niños como el TDAH, ¿no? O otro tipo de trastornos que la parte psicoeducativa en los padres, por ejemplo, tiene un nivel de evidencia A, igual que el del fármaco, ¿no? Es decir, que es cierto que es una estrategia válida para varias. Yo le llamo terapias, tú me has dicho que no, eso no lo equiparas a la terapia, el mindfulness, en este
bueno,
estudio.
Bueno, en este estudio no es una terapia, es decir, hay terapias basadas en mindfulness y hay el MBSR no es una terapia, es un entrenamiento psicoeducativo. No se hace un diagnóstico, no se propone un tratamiento y no se hace un seguimiento del tratamiento. Vale. Es decir, son una serie de técnicas con las cuales el participante en el programa se convierte como en su propio terapeuta. ¿Entiendes? Es como mindfulness ayuda a poner luz a lo que le pasa a una persona y de ese poner luz y darse cuenta a lo que le pasa, empieza a probar otras cosas. Y de ese probar otras cosas, con la orientación del instructor, va orientándose a probar otras estrategias y ponerlo en marcha. Por ejemplo, el darse cuenta de sus narrativas, ¿no? El que una persona se dé cuenta de su narrativa o de la rumiación muchas veces produce un ajá, ¿no? Y dice, ahí va, eso es lo que me pasa a mí. Bueno, pues si te pasa lo puedes arreglar. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, pues llevando la atención más al presente y no tomándote tan en serio las narrativas. Y entonces eso, a ver, no es lo mismo decirlo que hacerlo, pero con un entrenamiento de mindfulness en 4 o 6 semanas las personas empiezan a reducir sus narrativas o el peso que le dan a las narrativas, ¿no? Y eso me parece que sería la aportación de mindfulness.
Claro, en ese sentido yo veo que mindfulness sería algo realmente útil en situaciones de malestar general. Pero si no le damos este componente de terapia, de intervención con un diagnóstico, es difícil, o sea, en este estudio hay diagnósticos. Hay diagnósticos, porque si no, no es un estudio científico. O sea, hay unos diagnósticos y unos tratamientos farmacológicos. Entonces, no digo que no se tengan que estudiar también las intervenciones a nivel del malestar y de aspectos más generales, porque creo que hay que hacer un esfuerzo para hacer realmente estudios que contemplen estas estrategias para no psiquiatrizar cosas que no deben ser psiquiatrizadas. Pero en este estudio y cuando lo comparamos con escitalopram, utilizamos escitalopram cuando hay un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Entonces, cualquier cosa que después de un diagnóstico no es una etiqueta, es un empezar a trabajar a partir de algo. Entonces, cuando tenemos este diagnóstico de ansiedad, nos permite intuir que esa población a la que estamos aplicando esa estrategia tiene unas características clínicas que encajan en ese diagnóstico, con lo cual son equiparables entre ellos, ¿no? Entonces, en estas estrategias, utilizar el mindfulness como un tratamiento, de hecho, le llaman una terapia de tercera generación, ¿no? El mindfulness, O sea, nadie le ha dicho que no sea una terapia.
Sí, lo que pasa es que yo también distinguiría entre el mindfulness y el entrenamiento MBSR.
Vale.
Porque mindfulness es una cosa muy amplia. Por ejemplo, si habláramos de dosis, ¿no? ¿Cuál es la dosis del mindfulness? 5 minutos, 10 minutos al día, 50 minutos al día, 1 semana, 3 semanas, 1 mes. Entonces, no hay estudios que establezcan cuál es la dosis d'entrenamiento de mindfulness que tiene una validez científica.
L'MBSR em sembla que té més de 1.200 estudis científics, no?
Sí.
Que l'avalen, s'han fet a partir de l'MBSR. Vull dir que ja hi ha molta evidència científica dels beneficis,
sí,
en aquest cas.
Sí, però el que aporta MBSR és que és un entrenamiento protocolizado i pautado. És dir, que no és mindfulness, sinó és un entrenamiento de 8 setmanes, con sessions de 2 hores i media, con un entrenamiento cada día de 45 minutos con un programa determinado, etcétera, etcétera.
Esto es genial para validar.
Claro, eso es lo que le da valor. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando en el Hospital Clínic de aquí de Barcelona querían hacer un tratamiento de reducción de estrés con mujeres embarazadas, pues nos vinieron a buscar. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un protocolo estandarizado que se puede comparar con otras publicaciones en otros sitios.
Claro, es a partir de hacer este tipo de estudios estructurados, protocolizados y analizados y comparados con otro tipo de terapias, cuando podemos dar validez, ¿no?
Claro,
perquè la persona, doctora Pàmies, que se n'ha sortit, que ja ha passat un trastorn d'ansietat i que viu sense ansietat, pràcticament, haurà de fer canvis en la seva vida, no? Ho dic perquè també tècniques com el mindfulness o com la meditació o com el ioga, etc., poden ser útils per començar a veure la vida d'una altra manera.
Sí, sí, és cert. Quan tenim un trastorn d'ansietat curat, en què ja hem retirat, per exemple, el fàrmac, perquè ja hi ha una estabilització i això ho podem fer, sempre que hi ha un trastorn d'ansietat, com sempre que hi ha una malaltia mental, hi ha una vessant més genètica, més biològica, que heredem. El nostre cervell es posa més ansiós o no, en funció també d'unes característiques físiques, però també hi ha situacions de l'entorn que tenen pes o no. Vale? Llavors, hi ha malalties com l'esquizofrènia, per dir alguna cosa, en què la base genètica és molt més potent, però hi ha altres situacions, altres trastorns mentals, com els trastorns d'ansietat, en què la base ambiental té un poder més important en l'etiopatogènia, en la causa d'aquell trastorn. Per tant, sí que és cert que fer canvis en l'entorn, fer canvis en la manera d'enfocar el present, fer canvis d'estratègies, bueno, com tu dius, estratègies o tractaments més psicoeducatius, més basats en l'aquí i l'ara, segurament és una gran prevenció de recaigudes.
S'imagina, doctora Pàmies, vostè que té tanta relació amb la mainada i amb els pares de les criatures, com canviaria la nostra societat si els petits i petites poguessin mantenir més l'atenció del que ho estan mantenint, l'atenció plena en l'ara i en l'aquí, perquè s'estan reduint els nivells d'atenció, tots, també els adults també, estem reduint moltíssim els nivells d'atenció, no? Cada vegada ens costa més concentrar-nos.
Clar, però aquestes estratègies són el nivell d'atenció en tu mateix, és una introspecció de l'atenció.
Sí,
no una focalització en el que està dient la professora, sinó una focalització en tu.
I també, en l'escolta, no? No tenir tant l'atenció en el passat i en el futur, en aquest cas més en el futur, en el que faré quan sortir de classe, sinó en el que està passant ara i aquí, no? En la vida, en la realitat d'ara mateix.
Sí, sí, de fet, jo crec que aquestes estratègies, si s'han de començar a aplicar, s'han de començar a aplicar en la infància, és ideal, perquè la infància és el moment en què estem, s'està desenvolupant les estructures del cervell i, per tant, fer estratègies d'aquestes, de fet, hi ha escoles que fan això. L'escola de les meves filles feien una adaptació d'això i els feien fer una mica de relaxació, introspecció i això com a estratègia. Si després això elles ho han aplicat en la resta de les aspectes de la seva vida, doncs no ho sé, però evidentment seria important. Està clar, estem en un món hiperconnectat i hiperestimulat des de l'exterior, no? Que és una generació que té aquest entorn que diferent al que teníem nosaltres quan érem petits. Per tant, en aquesta generació hiperconnectada, hiperestimulada, centrar, no?, la persona en ella, en el que està fent, en el que està pensant o en el que està volent, penso que és una estratègia d'entrenament que s'ha d'aplicar, sí, des de la infància, sense cap mena de dubte.
Sí, i a mi m'agradaria també posar una altra idea sobre la mesa, no? cuando las personas, por ejemplo, dicen tienen malestar, ¿no? O tienen ansiedad, ¿no? Bueno, pues sabemos que puede apuntarse a una terapia o puede apuntarse también a o tomar una medicación, según sea su caso, etcétera, etcétera. Pero la idea de hacer un entrenamiento de MBSR es como darle a la persona una capacidad de hacer algo por sí misma, ¿vale? Para mejorar su calidad de vida. No solo tomar la pastilla, que está bien, no solo ir a terapia y hacer lo que me dice el terapeuta, que está bien, sino a qué puede hacer una persona por sí misma para mejorar su calidad de vida. Uh-huh. Y eso me parece que fue la gran aportación de Jon Kabat-Zinn, ¿no? El proporcionar un entrenamiento complementario, ¿no? A lo que ofrece la medicina y que de alguna forma empodere a la persona a tomar responsabilidad sobre su salud, en este caso sobre su salud mental, ¿no? No cómo me resuelven esto los profesionales, sinó què puede hacer la persona
a mi sembla molt interessant això que dius tu, perquè de fet ara estat, bueno, arrel de que s'ha parlat molt més de la malaltia mental, que és una cosa positiva, des de la pandèmia sobretot, ens estem trobant molt aquestes demandes de estoy mal, tengo un malestar, psicólogo, psiquiatra. No, és a dir, no cal això. Hem de poder tenir estratègies personals o comunitàries que ens puguin ajudar a resoldre aquest malestar sense haver d'acabar amb un psicòleg o amb un psiquiatre, quan, evidentment, estem parlant de casos lleus. Quan hi ha un trastorn mental, està clar que s'ha d'aplicar el que la ciència diu. Però és cert que tot aquest malestar que estem trobant, jo parlo més dels adolescents perquè són els meus pacients, però en general en la societat, que qualsevol malestar me l'ha de resoldre el psicòleg, ens estem equivocant.
Correcte.
Estem psiquiatritzant i psicologitzant coses que no té cap sentit que ho fem. I a més estem saturant uns serveis de salut mental que han d'atendre casos realment importants i realment greus. I per tant, jo sí que penso que aquestes estratègies serien molt importants que es poguessin aplicar en situacions aquestes que nosaltres diem subclíniques, més de malestar. I, de fet, no sé, ara actualment hi ha psicòlegs en les àrees bàsiques de salut, els referents de benestar, que estan dirigits a millorar el benestar de la població, que no hi hagi malestar. Doncs, probablement el fet d'aplicar estratègies com la que tu expliques, que estan validades, que estan provades, i que ara que tenim un gran desplegament de psicòlegs a l'atenció primària, doncs potser seria molt útil que les utilitzessin.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant de mindfulness i ansietat amb la doctora Montserrat Pàmies i Andrés Martín Asuero.
Rumi, no giris el cap. Continua mirant el lloc on ets perquè és el lloc per on la llum entra en tu.
Diu l'Andrés que mindfulness és una facultat de la ment humana i, per tant, no està limitada a un sistema de creences ni a cap religió, de la mateixa manera que la compassió o l'amor als altres no són facultats únicament cristianes, sinó que formen part del repertori de competències de la ment humana. Si bé és cert que es troba en tradicions religioses i filosòfiques, no és una competència exclusiva. Bé, ara m'imagino que, Andrés, a diferència de quan vas començar, no has d'anar explicant per aquests mons de Déu què és el mindfulness. Heu format tanta gent que ara hi ha molta gent, molts instructors de mindfulness.
Sí, bueno, por nuestro instituto hemos formado como unos 300 instructores de mindfulness desde el 2010 que empecé yo en 13 años.
És com una mica com el ioga, també hi ha molts instructors de ioga en aquests moments.
Sí, también. Por un lado, la sociedad lo necesita, pero por el otro lado, muchos instructores tampoco consiguen luego estabilizarse, aunque es buena la formación para ellos, y algunos pues lo llevan a sus entornos laborales. Ahora estamos haciendo un programa un poco diferente para las organizaciones, las empresas, para que tengan como expertos de mindfulness dentro de las empresas y que puedan influir en los departamentos de recursos humanos y hacer que la empresa sea un lugar más saludable.
i per tant també augmenta la productivitat, no?
Sí, es evidente que un trabajador tranquilo es más productivo que un trabajador que está con ansiedad o que está agobiado. Lo que pasa es que el modelo mental prevalente es que, como la salud mental es una cuestión de la persona o del sistema de salud, las empresas hasta ahora no se han metido. Hay algunas iniciativas muy buenas, como las de Great Place to Work, que buscan rankings y estadísticas donde la gente está satisfecha trabajando, y eso se usa como una forma de atraer talento. Y nosotros trabajamos con algunas de estas.
¿Y el colectivo sanitario? ¿Y trabajó también?
Con el colectivo sanitario trabajamos. Ahora, por ejemplo, tenemos un acuerdo con la Fundación Galatea para reducir el estrés de los estudiantes de medicina. Y luego yo doy también clases en un máster de cuidados paliativos para que los profesionales de cuidados paliativos pues conozcan técnicas de mindfulness para manejar su malestar y evitar la transferencia y contratransferencia.
Sí, estic molt d'acord amb el que has dit, no? De que la salut mental no és només salut, no? La salut mental depèn de família, depèn de treball, depèn de l'escola. Tots fem salut mental. El Departament de Salut no es pot ser l'únic responsable de la salut mental de la nostra població, no? Això està claríssim. I és cert que el col·lectiu sanitari, des de la pandèmia, ha estat sotmès a una situació d'estrès molt important i ens ha posat al límit, no?, a tots. I costa tornar a uns nivells previs, perquè tot i que externament les situacions ara estan molt normalitzades, doncs ja sabeu, ara ens estem trobant els efectes de no haver atès la gent a temps, no haver detectat les coses quan tocaven, i ara estem tenint un allau important de demandes dins dels equips de salut i no tenim el focus posat tant en nosaltres com el teníem durant la pandèmia. Ens heu deixat d'aplaudir i ara tenim les conseqüències, no?, que estem rebent de tot aquest episodi de la pandèmia.
Tornant a l'ansietat, ha començat, doctora Pàmies, distingint entre l'ansietat i els trastorns d'ansietat. Com poden saber les persones que ens estan escoltant si la seva ansietat entra en la primera categoria, i és a dir, que la poden fer per maneres de gestionar-la, o pot acabar derivant en un trastorn d'ansietat i, per tant, haurien d'anar en compte.
A veure, els criteris per fer un diagnòstic de trastorn d'ansietat, clar, no el fa la població, ho fa un especialista, no?
No, és bàsicament si s'han de preocupar o no.
Un clínic o un psiquiatre. Jo diria, sobretot, és la disfunció que em produeix allò. Val? És a dir, si jo estic tot el dia preocupat, doncs no sé si els meus fills tindran un accident o si em passarà alguna cosa i tal, però vaig a classe, o sigui, jo que soc professora, vaig a classe, dono classe, després continuo pensant, i a la nit potser hi torno a pensar, però la meva vida no és disfuncional per aquest aspecte, doncs probablement estiguis en el primer dels supòsits, no? En què l'ansietat és un tret teu que t'està preocupant o t'està produint malestar, però no una disfunció en la vida diària, en la vida familiar o en la vida social o en la vida laboral. Quan veus que, jo què sé, doncs aquestes manies o aquestes pors, perquè té diferents presentacions, els trastorns d'ansietat, les manies, les pors, les crisis, no? Per exemple, el trastorn per crisis d'ansietat, doncs, fa que no pugui sortir de casa, per exemple, no? O no agafo un metro perquè no tingui, perquè tingui por de que em doni una crisi d'ansietat. És a dir, ja m'estic limitant. Quan hi ha una limitació funcional, és quan jo consultaria.
Sí, una altra manera de dir-ho seria si la persona està evitant moltes situacions,
sí,
no?
O coses. Limitat, sí. Que aquesta ansietat el limiti en diferents àmbits.
Y yo también añadiría el cuerpo. Para mí, el gran indicador de la salud de la mente también tiene que estar en el cuerpo. Es decir, si una persona tiene problemas digestivos o tiene problemas de trastornos de contracturas musculares o tiene problemas de sueño, uh-huh, o dolores de cabeza. Es decir, cuando el cuerpo empieza a funcionar mal, pues también creo que tiene que ver con que una persona se está metiendo en tipos de pensamiento tóxico. Yo suelo hablar que la rumiación es como un proceso tóxico del pensamiento. ¿no?
Sí, esto es una limitación, ¿eh? La limitación orgánica, totalmente de acuerdo contigo. Por supuesto, previa valoración médica de que esos dolores físicos
no
sean otra causa.
Correcto.
Pero una vez se ha valorado esto y no son otra causa, es cierto, el componente físico de la ansiedad estaría de acuerdo también en que es una señal d'alerta.
Vostè, quan va, doctora, quan va acabar la carrera, i treballava tant com ara amb l'ansietat, és a dir, dic, fa uns anys, dic, perquè ara sembla, jo me'n recordo, fa quan vam començar aquest programa fa 16 anys, parlàvem de l'ansietat i encara hi havia molta gent que no sabia què era exactament l'ansietat.
Bé, jo crec que en general s'estem parlant molt més de malaltia mental ara que quan vaig acabar jo vaig acabar el 2001, o sigui, fa uns quants anys ja, per tant fa més de 20 anys. I per tant n'estem parlant més ara que abans, però també el que et deia que estem parlant en general de la salut mental molt més ara que fa 20 anys. A nivell de les patologies més greus, les patologies d'ansietat greus, jo, més enllà de la pandèmia, que ha estat un factor d'estrès, prèvia a la pandèmia, per dir alguna cosa, l'any 18 versus l'any 2002, jo crec que eren força semblants, les prevalences, però la pandèmia
ha
estat un fet que ha estat estressant en general i, per tant, un factor de risc per descompensació, no només d'ansietat, sinó també de depressió, de trastorns de la conducta alimentària, no? D'altres patologies mentals.
I vosaltres, Andrés, heu vist un abans i un després de la pandèmia?
Nosotros lo que hemos visto es que nuestra forma de impartir cursos de reducción de estrés con la pandemia se digitalizó y ahora hemos vuelto a la presencialidad. Ahora seguimos teniendo online. Nosotros teníamos online antes de la pandemia también. Si antes estábamos en un 80% presencial, 20% online, en la pandemia pasamos al 80% online, 20% presencial, y ahora yo creo que estamos al 50%.
Heu notat un abans i un després, Andrés, pel que fa a les pors i les preocupacions? Ho dic perquè també hi va haver una època de la pandèmia, la inicial, en què hi havia molta por. La mateixa doctora Jenny Moja, la qual hem sentit en començar, ens deia que em demanen eines, no paren de, i també ens ho deia la pedagoga Eva Bach, no paren de demanar-me eines per gestionar emocions, per viure més en el moment present, etc.
Sí, durante la pandemia había una gran oferta y se popularizó mucho y muchas personas vieron que eso realmente las calmaba. Lo que pasa es que luego, cuando acaba la pandemia y está la posibilidad de salir con los amigos a tomar unas cañas o hacer meditación, pues al final se sale con los amigos, que también tiene un efecto, podríamos decir, de mejorar el bienestar, y poco a poco se va volviendo a la rutina anterior.
Perquè ens preguntàvem, en aquella època ens preguntàvem tots, ens millorarà, no? Millorarem després, quan passi tota aquesta situació? Serem millors?
Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, es más conocido, es más popular, pero no ha sido un cambio radical. Es decir, la conciencia en la sociedad no ha pasado de 0 a 100. Pues a lo mejor ha pasado, no lo sé, de 49 a 51.
A l'Ofici de Viure estem parlant avui de mindfulness i ansietat.
William Shakespeare. Allà on l'aigua assoleix una profunditat més gran, es manté més en calma.
Doctora Pàmies, parlàvem de trastorns d'ansietat, parlàvem de malaltia mental, però també entre l'adolescència s'estan veient, també perquè ara hem trencat nosaltres també els mitjans de comunicació, els primers, el tabú que hi havia al voltant del suïcidi, és a dir, en parlem clar i català, abans no en parlàvem, i estem veient una situació molt, molt delicada en aquests moments al voltant de els intents de suïcidi en l'adolescència, però també les autolesions, per exemple.
Sí, jo penso que és important diferenciar aquests dos conceptes. L'autolesió pot ser amb una ideació de suïcidi o no. Les que no són amb ideació de suïcidi solen ser situacions d'autoregulació emocional, no, per controlar-me l'ansietat o a vegades per mostrar un malestar que tinc. Aquestes són les que més han incrementat, sobretot en els adolescents més joves. Aquest tipus d'autolesions els comencem a trobar a partir de 10 o 11 anys, ja, 5 o 6 de primària. Val? Llavors, sí que és molt important veure quan una autolesió té una finalitat de suïcidi i quan no la té. Quan la té, la finalitat de suïcidi, tenim el Codi Risc Suïcidi a Catalunya, en el qual aquella persona que ha intentat suïcidar-se, facilitem que es quedi vinculada al Servei de Salut Mental i tingui un seguiment, perquè sabem que els intents de suïcidi són un factor de risc per la mort per suïcidi. Per una banda. Però per altra banda, si tu tens una autolesió d'aquesta que no té una finalitat suïcida i li dones la resposta de la del suïcidi, estem potser fent iatrogènesi, fer una cosa equivocada, perquè el que estem fent és donar-li un valor o un significat a aquella autolesió que inicialment no la tenia. Per tant, sí que és important veure com hem d'actuar en una manera i en una altra. No sempre és fàcil, hem de parlar amb els adolescents, els hem d'escoltar, ens han d'explicar que hi ha darrere d'això, i donar-los eines. Si és el primer cas una autolesió, altres eines més saludables per explicar el malestar o per regular les seves emocions, mindfulness, per exemple, seria una opció. En canvi, si realment hi ha una idea de suïcidi, ja d'entrar en el circuit de salut mental i fer, no, aquells tractaments i aquells seguiments que sabem que són eficaços.
Sí, y esto a mí también me llevaría a la idea de cuánto se puede enseñar en los colegios a cultivar una mente sana, ¿no? Y ahora ya sabemos que la salud en el cuerpo depende de tu alimentación, de tu descanso, de hacer ejercicio físico, ¿no? Hace 150 años en los colegios no se ocupaban de eso, ¿no? Los colegios te enseñaban a leer, escribir, latín, etcétera, etcétera. Pero ahora los colegios han integrado también el tema de la salud del cuerpo. ¿Están integrando la salud en la mente? Es decir, porque los niños que tienen ansiedad luego se van a convertir en adultos ansiosos, ¿no? ¿Cómo podemos dar estrategias a los niños para que puedan bajar la ansiedad, ¿no?
De fet, sí que s'estan introduint. En el Departament d'Educació ens van explicar que hi ha una línia dins de les escoles que és la línia del benestar emocional.
Muy bien.
¿Vale? Uh-huh. I que d'alguna manera, no ho sé gaire, perquè evidentment jo no sóc del Departament d'Educació, però entenc que són una sèrie de directrius que poden aplicar amb diferents assignatures
vale.
O diferents espais per millorar el benestar. Que esperem que no vagi en contra de treure el llatí, ni la filosofia, ni les matemàtiques, perquè segueixen sent molt importants, però que tinguin, no, d'alguna manera, aquesta visió del benestar. I sí que és cert que des de les escoles hi ha una preocupació amb això que us explicava, no, de les autolesions, els intents de suïcidi. Què faig quan a l'escola em ve un alumne i em diu que em vull suïcidar? O bé, què faig quan he vist una autolesió? I en aquest sentit estem treballant el Departament de Salut amb el Departament d'Educació per poder elaborar una guia que presentarem en breu per saber com hem de respondre davant aquestes situacions a l'escola i com vincular aquesta resposta que estem donant des de l'escola amb els serveis públics de salut.
Sí, la línia de l'Andrés aniria més en la prevenció.
Sí, sí. También trasladar a la sociedad que una mente se puede entrenar. Es decir, que no solo hay que ocuparte de la mente cuando funciona mal, igual que del cuerpo no solo te tienes que ocupar cuando te duele. También puedes desarrollar un cuerpo sano, ¿no? ¿Por qué no desarrollar una mente sana? ¿Y por qué no darle más importancia a eso frente a la acumulación de conocimientos, ¿no?
Uh-huh. És cert, perquè l'entrenament de la ment produeix canvis en el cervell. Això està claríssim i demostrat amb diferents trastorns, que un determinat entrenament canvia la forma com finalment aquells circuits cerebrals els tenim establerts. Claro. I sobretot això a la infància, que tenim un cervell molt plàstic, després ja modifiquem menys. Però en la infància això és així. I per tant, jo penso que seria molt important incloure aquestes estratègies en el desenvolupament dels nens.
Sí.
Si tu creus, opinió personal, Andrés, tu creus que per començar els nivells d'ansietat baixarien?
Hombre, el que un niño tenga ansiedad debería debería abordarse de una forma sistémica. Porque el niño, por su naturaleza, no debería tener eso. Pero si tenemos...
¿no? No todos. Hay niños con trastornos de ansiedad genéticamente determinados
bien,
también.
Acuerdo,
¿eh?
De acuerdo. Pero supongo que esos no están aumentando, ¿no? A ver, yo pienso que están las cuestiones de la pobreza, las familias desestructuradas, conflictividad, etcétera.
Y a la
etcétera.
Genètica, de la qual es parlava també la Duda, vale, però clar, estem parlant d'un percentatge...
Hi ha una part petita, que és més petita en l'ansietat, que és la genètica, però hi segueixen. Però sí que és cert que les condicions adverses de l'entorn, òbviament, condicionen el cervell d'aquest nen, condicionen l'ansietat. Condicions adverses greus, com pot ser un abús sexual, claro, situacions de maltractament, claro, evidentment, però no només això, sinó també condicions això de inestabilitat en l'entorn familiar o l'entorn escolar.
Sí, divorcio de los padres, por ejemplo.
Sí, aquells nens que són resilients davant aquestes situacions d'adversitat no faran trastorns d'ansietat o no faran clínica d'ansietat. En canvi, altres nens que estan predisposats, més vulnerables, davant aquestes situacions de l'entorn, provocaran ansietat. De totes maneres, jo el que sí que em pregunto és, realment és cert que vivim en una societat més que famílies més inestables que fa uns anys, amb una societat amb les característiques diferents, però vosaltres creieu que els nens que van viure a Catalunya als anys 40 o 50 no vivien en una situació d'adversitat pitjor que els nostres?
Sí, sin duda, sin duda. Yo eso lo digo también muchas veces. Creo que hemos nacido en una época de mucho bienestar. ¿No? Si miras hacia atrás...
Però sí que hi ha, deixant amb aquesta gran excepció, vivim en una societat amb més complexitat. O sigui, hi ha uns elements... O sigui, el nostre cervell no està preparat per gestionar, per exemple, tota la informació que rep al llarg d'un dia. Aquesta generació no havia de fer front, quan eren adolescents, als likes de les xarxes socials i a sentir-se estimats o estimades depenent dels likes que hi hagués, no? És a dir, que hi ha altres elements de complexitat. Mm-hmm. I són.
Sí, és diferent. I probablement això canviarà evolutivament el cervell de l'home i la dona, com ha passat al llarg de la història. El cervell s'ha adaptat a les necessitats dels estímuls i de l'entorn que tenim. És veritat que això és molt ràpid, el que està passant en la nostra societat. És cert. I els canvis evolutius en el cervell són més lents. Per tant, sí, estic d'acord que és una complexitat diferent.
Y por ejemplo, la ansiedad asociada con las redes sociales o dispositivos, ¿eso es un fenómeno que está creciendo?
Sí, està creixent l'ansietat. És a dir, les xarxes socials fan créixer tot. No? És així. És a dir, és ràpid i es difon d'una manera molt extensa. Per tant, un malestar en el propi cos, per exemple, amb els trastorns de la conducta alimentària, no? Les imatges dels cossos, tal, més perfectes, menys perfectes. Abans ens bombardejava la tele, no? Amb els anuncis de dones perfectes. Ara no és la tele, és tots els TikToks que t'arriben constantment. Yeah. Vale? Per exemple, per tant, s'ha magnificat, no? L'entrada i per tant ha incrementat el risc amb tot. L'ansietat, no? L'ansietat de no ser d'una determinada manera o l'esposa no ser, no arriba a... Doncs probablement ara estem més exposats, no? A exemples que ens arriben constantment.
No, d'aquí, per això, per acabar, ja ens queden 2 minuts, que l'entrenament de tenir cura de la nostra ment, en aquest cas, no només des del punt de vista de coneixements intel·lectuals, sinó de com funciona, ens pot ser molt útil.
Sí, yo creo que hay un territorio que se puede descubrir para muchas personas, que es entender cómo funciona su mente y ir entrenando una mente sana, bella y eficaz. Y sin necesidad de llegar a la patología, en situación previa a la patología, situaciones de malestar subclínicos que hemos dicho, y creo que eso, MBSR, es un entrenamiento muy bueno, como el hecho de que tiene como 7.000 artículos científicos publicados. Luego hay otros abordajes terapéuticos cuando una persona pues está en una situación más necesitada.
Bé, doncs esperem haver fet un programa útil més en la línia de la prevenció, però també tenint en compte tots els arguments que ens ha donat la doctora Pàmies, deixant-ho clar ja d'entrada en començar. Una cosa és l'ansietat i l'altra els trastorns d'ansietat. I també ens quedem amb un altre titular, doctora, que és intentar no convertir-ho tot en patologia, I no, per exemple, a mi m'ha vingut al cap quan vostè parlava de no necessàriament anar sempre sistemàticament, voler anar al psicòleg o al psiquiatre, als processos de dol. És a dir, adolescents i postadolescents i persones que han deixat l'adolescència fa anys, que davant un procés de dol o de tristesa ja busquen la píndola, quan els processos de dol, per exemple, són naturals.
Hem d'entrenar els nostres adolescents a acceptar la tristesa i acceptar el malestar. De fet, el malestar forma part de l'adolescència. No he tingut malestar, vosaltres l'adolescència és així, no? Per tant, sí que és cert que hem de tenir clar que hi ha signes de risc en els quals, si això apareix, hem de buscar ajuda. Però hem d'entrenar-los, ells, els pares, els professors, l'entorn més immediat, a acceptar algunes situacions de malestar.
Sí, la frustració, el aburrimiento, per exemple, no? Eso forma parte de tu desarrollo como ser humano.
Tolerància a la frustració, en tenim suficient o no?
Jo crec que no en tenim mai, a la frustració suficient. No ens hem preparat per això.
Montse Pàmies, Andrés Martínez Suero, moltes gràcies.
Gràcies.
Fins una altra. D'aquí uns instants, tancant l'Ofici de Viure, com cada diumenge, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui en Sergi ens parla de la culpa. Sergi, benvingut.
Gràcies, Gaspar. La culpa, si poguéssim, durant un dia, centrar-nos en quantes vegades ens sentim culpables, al final del dia estaríem completament sorpresos. La culpa està tan instaurada en el nostre sistema de pensament. I, a més, és molt curiós perquè és una emoció que el que fa és impedir obrir-nos. Per tant, quan estem vivint una situació i ens sentim culpables, no ens permet aprendre d'aquella situació. Quan sentim culpa, ens n'oblidem, sovint, que estem aprenent. Que estem aprenent a ser éssers humans, que estem aprenent a sentir, que estem aprenent a comunicar-nos, que estem aprenent a relacionar-nos, que estem aprenent a sentir amor, estem aprenent. Per tant, és molt lògic, és normal i freqüent que ens trobem en moltes situacions on veiem que la ignorància apareix. Però una cosa és ser conscients de la ignorància i l'altra és sentir-nos culpables per com pensem, per com sentim, pel que hem fet. Aleshores, un exercici que podria ser interessant, perquè ens porta també a la llibertat, és dedicar un dia a observar quantes vegades ens sentim culpable. No és una qüestió d'obsessionar-nos en veure la culpa, sinó estar atents. I veurem com normalment ens sentim culpables en situacions que no té sentit sentir-nos-hi. Que el que té sentit és viure allò que està passant, sentir allò que estem sentint, per poder aprendre'n i poder descobrir. Si fem això, estarem intercanviant dos mecanismes completament diferents. Un és la culpa, tancament, i l'altre és el, ostres, deixa'm mirar, deixa'm conèixer, que és l'apertura.
Llavors ens podrem sentir responsables també, no?, d'alguna acció o no? O tu creus que responsabilitat aquí seria sinònim de culpabilitat?
No, clar, en aquest cas, responsabilitat seria sinònim d'indagació. Jo sóc responsable del que estic sentint, i sóc responsable del que penso que sents, sóc responsable del que veig que succeeix, i a partir d'aquesta responsabilitat obre el camp d'investigació, d'autoinvestigació. Per tant, la responsabilitat és un mecanisme d'apertura, perquè he d'obrir-me allò que succeeix per veure la responsabilitat que hi tinc.
Gràcies, Sergi Torres. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.